A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Som-hi. Bon dia, benvinguts en aquest divendres a La Tertúlia. Avui no sé si és dir una tertúlia, una trobada de coneguts i amics, de gent apassionada, però bé, per dates de calendari, com moltes vegades aprofito els esdeveniments, dic, mira, avui no pot ser que l'espectacle que es va donar ahir al vespre a la sala Prat del Roure, dic que avui tinc tertúlia amb gent aficionada, amant, professional del jazz també, no sé per qui començar, va. Començo per l'esquerra, va, Efrem Roca, benvingut.
Bon dia i gràcies per convidar-me. I no sé si podré aportar massa cosa de lo d'ahir, perquè potser això, la gent que va estar, que jo no vaig poder estar per un tema personal, no vaig poder estar, per tant no podré donar masses opinions.
Te'n faran 5 cèntims, no pateix. Bé, al meu cantó, un dels instigadors, si em puc permetre dir-ho així, Jean-Marie Ubach, benvingut.
Moltes gràcies, igualment.
Sí, dic un dels instigadors perquè bé, va ser una de les persones que va influenciar més perquè això es fes i que tornés a reprendre també, o sigui, va ser dues etapes.
És a dir, és la passió que tens per una música i estàs en un país desert d'aquesta música, no? I fas el possible o l'impossible per poder-ho tindre a casa teva, no?
I per acompanyar-nos també, Jean-Marie Mangot, benvingut.
Molt ben trobats i molt content d'estar aquí avui.
Crec que en una hora no tindrem prou temps. intentarem aprofitar-la al màxim. Bé, com deia, ahir arrencava el 42è Festival de Jazz d'Escaldes. Bé, una actuació per al Nils Langren, suec. Ho dèiem, no?, abans d'entrar a l'estudi, que, ostres, per un suec, un tio amb molta marxa i molt animat, no? O sigui, sorprèn.
Exageradament. Mira, jo vaig tenir una reflexió mentre estava mirant allò, estava escoltant i mirant, i és que el Carlemany, que tots presumim que va ser el fundador d'Andorra, per aquí no va passar-hi, pobret, perquè no tocava, no? Però sí que hem tingut una invasió de vikings. Sí. I d'això n'estic molt content perquè la feina que va fer aquest bon home ahir, al vespre, va ser extraordinària. Menys amb un tema, que era d'Ava.
Bueno, però el va tonejar prou.
Sí, no, home, sí. No, clar.
Jo no vaig ni reconèixer que era d'Ava.
Bueno, em penso que era d'Ava.
Tu perquè anaves avisat.
Sí, exacte, sí.
Anaves avisat.
Sí, segurament era això. No, però vull dir, és una particularitat molt, molt particular, perquè m'agradaria saber en a qui se li va ocórrer de portar aquest trombonista, que l'anomenen l'home del trombó vermell. Sí. Perquè normalment trenca l'esquema de com són els nòrdics, no? Vull dir, que normalment són serios i discrets i que parlen poc, etcètera, etcètera. I en canvi ell, allà va fer un concert que va aixecar la gent, no sé quantes vegades, la gent ballant i
cantant, la gent cantant. Es va separar en tres grups i a un els hi feia fer una frase, a vosaltres unes frases complicadíssimes.
Sí, sí.
Semblava que estéssim a missa, perquè tothom repetia.
Sí.
I es va fer aixecar els braços i bueno, va ser molt divertit. Sí. Al final es bellugava d'una banda a l'altra i tot a la mà semblaven peixos.
No, va ser
molt
genial,
divertit.
Genial, sí, sí.
Bueno, de totes maneres, ara hi ha com una invasió de músics de jazz que venen del nord,
sí.
Nòrdics, polonesos, de l'est, i
sí.
Gent que... Però són serios, és veritat.
Sí, sí.
És un jazz reposat.
Tenen molt bona formació. Però hi ha una particularitat de que el que més funciona, sobretot als països escandinaus, o per mi, penso que és una música molt íntima, molt tancada, no és extrovertida, saps el que vull dir? És molt etèria, però és molt íntima. I això, el mateix que va promocionar el Keith Jarrett el 75, no me recordo del nom ara, falla la memòria, el mànager
es passa a tots
el que va enregistrar el disc i després sí. va comercialitzar, doncs, i té una vocació per aquesta gent del nord i treu uns discos, la SM, la seva discogràfica, la SM, té uns discos que són meravelles d'instrumentistes nòrdics i algun dels països de l'est també. És a dir, és una altra història, no? I s'aparta justament de l'esquema del jazz americà. És a dir, el que va passar amb el Miles Davis, l'altre dia en parlàvem, sí. amb la música modal, que és una música espiritual, formada per Ravel, Satie, Chopin, etc., i d'altres, molt pocs, que era una música inspirada en músiques religioses catòliques o protestants, però molt espirituals a nivell religiós, ells se transformen en una música etèria, però no espiritual, és a dir, en el sentit religiós, sinó personal, íntima, de creació
pròpia. Introspectiva.
Introspectiva, exacte. Uh-huh. I això, doncs, penso que no té preu. El que passa que ja ho vam comentar ahir, que jo sóc molt desconfiat i he llegit moltes crítiques contràries a l'obra del Miles Davis, perquè s'ha de llegir de tot, no? I va haver-hi algú que va comentar en algun article que vaig llegir que el Russell, que era un home de confiança de la Columbia Records i tot això, va fer un totxo de llibre així sobre el jazz modal. Això quan el bebop se n'anava a la ruïna, que s'ho veien, que les discogràfiques havien baixat i havia sigut l'injecció econòmica més important de totes les discogràfiques americanes. Al saber això, amb temps van preparar aquest totxo sobre el jazz modal, sobre la música modal, per donar, penso, cos a l'obra que faria el Miles Davis. Miles Davis va agafar el Bill Evans, que aquest venia justament de...
De Satie.
De Satie, totalment. Sí, sí. I va sortir, i el John Coltrane, que estava passant una època terrible i estava en una època espiritual, la darrera època del John Coltrane, i va sortir aquest disco. El bateria era un tio que no tenia, no era ni bateria, o sigui, però bueno, bon músic, vull dir, però no tenia informació acadèmica de cap tipus.
Estem parlant del Kind of Blue. El disc més vengut de la història del jazz.
Però bueno, ens apartem del tema, perdona.
No, el que tu deies em fa doncs un paral·lel boníssim amb el Saxfest que organitzes tu, Efrem. Clar, aquesta transformació musical, entre cometes, per dir-ho així, o aquesta obertura a altres, diguem, països que, ho deies molt bé quan vas venir per al Saxfest, japonesos, russos, països de l'est, o sigui...
Coreans.
Tindrem un reguitzell, potser d'aquí uns anys, artistes que no ens esperàvem o que ni ens plantejàvem fa 20 o 30 anys enrere.
Sí, aquesta expansió, clar, al Saxfest venen gent de 37 països. Clar, n'hi ha que es representen només, hi ha un representant, clar. Però n'hi ha com els xinesos, doncs, que els espanyols, que són els que porten més, porten 40 o 50 cadascun. Però els japonesos també van venir 20 i pico. Sí, no, clar, aquesta obertura, i més en països tan orientals com que amb una música tan diferent.
Tan diferent, sí.
Que finalment ells doncs, acaben adaptant-se i... Per nosaltres és més complicat adaptar-nos cap allà.
Bueno, però pensa que tens músics de clàssic tremendos com el Yo-Yo Ma o el Lang Lang,
sí,
que vull dir, han adoptat perfectament la música europea o d'aquest costat i són insuperables en molts aspectes.
Sí, vull dir avui en dia els concursos internacionals, els orientals, estan però amb una proporció molt, molt més alta que...
I això no és perquè... La música clàssica, per exemple, és obligatòria a qualsevol país del món per a algú que vulgui fer música?
Sí, però en aquests països no sé si estan per aquí o per un tema de quantitat. Clar, pensa que a Xina hi ha 30 milions de persones que toquen el saxo.
Sí, clar.
N'ha de sortir algun de bo.
Clar, és que 30 milions és quasi com tot Espanya. Tu que és el saxo.
Sí.
Ja no digui els pianistes qui deu bé.
Clar,
després sí. Quan dius, bueno, proporcionalment, és normal que al final pues, arribin molts.
Clar. Sí, sí.
Ara, potser el que dius tu, Efrem, hi ha una qüestió de cultura que el fet de saber tocar un instrument, el que sigui, en algunes cultures és molt més propi que potser per nosaltres els europeus, que potser era el cas fa un segle enrere o segle i mig enrere que moltes famílies, doncs mira, encara que era una família humil, doncs mira, el pare o l'avi sap tocar el violí, per dir alguna cosa, hi havia un instrument a casa, i això s'ha perdut també.
Sí, tot el nord és més així, tot el nord d'Europa és molt,
És molt cult a nivell musical.
Molt cult, clar, el que fa 200 anys ja, o 200 i pico d'anys, el Bach pues, ja estava allí fent de les seves, i abans d'ell...
Has de tindre en compte dos temes. En primer lloc, probablement la religió influeix, però el que influeix és el temps, és el clima. També, o sigui, la gent passa moltes hores a casa. Llavors, doncs, és un complement...
El caràcter de la gent.
Però el caràcter el dona en part, a part del clima, que el clima
sí,
no influeix, el dona l'educació i sobretot la religió.
Sí.
Entens?
Jo vaig estar una temporada uns mesos visquent a Finlàndia i una amiga meva, la germana d'una amiga meva, era professora d'una escola, no maternal, però ja els que són després, el segon pas, no? I allà ensenyaven, jo em vaig quedar, us ho estic parlant dels anys 70, eh? Sí, sí. Em vaig quedar però al·lucinat, perquè, és a dir, se't trenqui un botó de la camisa, has de saber cosir, has de ser autosuficient. I ensenyaven a cosir un botó de la camisa, a fer-se una truita a la francesa. Al pati sortien, plogués, nevés, fes sol, o fos de dia o fos de nit, sortien al pati i jugaven, o sigui, s'acostumaven a la climatura. És a dir, t'ensenyaven a ser autosuficients.
Sí. I austers i resistents.
Sí. I en música també. En música també passava. Jo recordo haver escoltat Satie amb una classe de canalla de 5 a 7 anys a Helsinki. Digue'm tu avui, si a casa nostra, en algun lloc, en aquesta edat s'escolta Satí.
No que es toqui,
no sabem
ni
qui és.
Sí, jo el vaig sentir fa poquet en una versió, fa uns anys, es va posar molt famosa la Gimnopèdia 1.
Sí,
i la van fer així modernitzada. I...
Perquè a més la van utilitzar per fondo de pel·lícula els Eleven, com es deia?
Els Ocean's Eleven.
Els Ocean's Eleven, la música de fons era una glissopèdia del Satí. Passa que si no la reconeixes no clar. Ho veus.
Jo no l'escoltaré mai aquest disc.
És que sonava a la ràdio de tant
ja, no,
el sents i dius, clar, era molt deformada una versió, però clar, que ell, com que és tan sí, coneguda home, aquest tema la Gimnopèdia 1, doncs clar,
és el millor tema, eh?
Del que dieu, jo em recordo les classes de música amb la flauta que quasi li agafes un odi que no et pots imaginar, et dius: ostres, parlant d'això, dius, bé, parlem de cultura, de música i tal, dius, potser si ens plantegem que educació secundària, perquè comences a tocar secundari, et posa un instrument potser una miqueta més amable a les mans, sí, clar, o potser més interessant, potser bueno, sí que genera vocacions.
El que passa que la flauta és barata i fàcil, i llavors s'ha de començar per algun lloc, no? Vull dir que a mi no em sembla un mal camí, el que passa que arribar, com deies tu, que tots toquin el mateix.
La mateixa peça.
Sí, complicadíssim.
Jo quan era petit, el meu pare volia que jo toqués el piano, era fanàtic de la música, i toqués el piano. I jo sortia de classe amb les galtes vermelles, no de la calor que feia, no, de les garrotades que et fotien els mestres en aquella època. Sí, sí, jo he patit les conseqüències, era un tio despistat i neguitós i tot això. I em posa un capellà que s'anava a tocar el piano i després de rebre bufetades a la classe, rebia bufetades al piano, fins que vaig estar un parell de mesos i al final hi vaig dir, era insuportable perquè arribava a casa, vull dir, amb la moral a terra, tu.
O sigui, el piano t'inflava les galtes, no?
Sí,
el piano.
És com aquell...
Una al·lèrgia.
És com aquell que cull mongetes d'aquelles de mà de baix, sí. I diu, hòstia, les mongetes van malament pels ronyons. Ah, sí? Hòstia, sí, quan les culls...
És que el terra està molt avall.
És que del que dius tu, Gimaria, malauradament, la metodologia d'ensenyança de 50 anys o 60 anys enrere, dius...
Sí, sí.
Ostres, dius, malauradament, dius, no era el més adient,
no,
i la psicologia, tampoc era la més adient.
L'axioma aquell de la letra con sangre entra...
Exacte,
dir,
sí.
Clar, sí, això ha canviat molt.
A mi encara m'han picat els dits,
sí,
amb un regle.
Hombre, això era, i això era suau.
Sí,
això era suau.
Jo
he vist agafar un borrador, per borrar la pissarra, de fusta, patapam, i tocar-te, eh?
Sí, sí.
No, tocar-dis.
Sí, jo a la meva època ja no vaig patir...
Però tu ets molt més jove, comencem per aquí.
No sé si molt, però bueno, però
sí,
sóc millor.
Molt segur.
Físicament no et pagaven, sí que et deien que, jo què sé, jo havia sentit a dir, a mi particularment no m'ho havien dit mai massa, però jo havia sentit dir un professor a un alumne, no em facis perdre el temps, ves-te'n a casa a estudiar. I llavors, doncs, clar, això Això ha canviat molt, perquè clar, un nen petit que li diuen això, que no ha estudiat per qualsevol història, doncs bueno, clar, jo per exemple, doncs, em venen molts nens que no han estudiat, doncs, perquè no tenen temps o perquè no han volgut, el que sigui. Llavors, doncs, la meva filosofia va molt més enllà de resultats immediats.
Sí,
vull dir, anem-ho fent, si aquesta classe doncs, no has estudiat, doncs, bueno, fem alguna cosa per aprendre, la qüestió és que aprenguin. Clar. I la meva idea va que els fills d'aquests nens acabin fent música. Clar, si tu els tractes malament, ja no faran música.
No, segur.
I si tu els has donat una educació doncs, més aviat tolerant i que de passar-s'ho bé...
El tema és que... Tu acabes de dir, o sigui, el tema és que la música serveixi perquè t'ho passis bé o sigui una obligació que acabis odiant. Són dues coses diferents.
Sí.
I aquí està l'art del mestre de fer que allò que el nen serveixi o no serveixi tingui més talent o menys, però que no ho deixi, que continuï, que acabi trobant-hi la gràcia o el divertiment, perquè si no és divertit, si es cansen de tot molt ràpidament, imagina't d'una cosa que els hi costa un esforç.
Però jo penso que hi ha d'altres particularitats, és a dir, ara estàvem parlant de Satí i de tots aquests, és a dir, jo estic convençudíssim que si tu agafes amb un crio petit i li fos escoltar Satie, escoltar, o sigui, que escolti realment d'allò, és a dir, li entrarà perquè és una música molt tranquil·la, molt apaciguada, amb tempos molt, molt relaxants, etcètera, etcètera. M'entens? O Chopin, exacte. Si li poses algun altre tipus de música
Beethoven,
més agressiva, sí, ireu diguem Wagner.
O Wagner.
No?
Wagner perquè... és com la cervesa, eh? O sigui, d'entrada costa. Però un cop hi vas entrant...
Sí, però...
Ojo, eh?
El nostre amic, amic no, bueno, conegut de lluny, el Adolf Hitler,
sí,
era fanàtic i sí, feia escoltar els seus soldats i el seu entorn Wagner, algunes obres de Wagner,
sí,
per esperonar...
Sí, però no perdis de vista que a Catalunya, a l'època que es va fer el Liceu, la gent que va fer el Liceu eren wagnerians, eh?
Sí, clar.
Wagner era el top
10,
eh?
Sí, home, sí, clar.
Entens?
Sí, sí, segur.
Clar, el que passa que realment Wagner agafa una línia que és explotar tota la mitologia... tota la mitologia nòrdica que a ell li convé perquè és una exaltació de la nacionalitat i fa algunes peces que dius bueno, necessites una paciència tremenda, és com aquelles obres hindús que duren 24 hores, saps? Però jo, per exemple, a mi Tristan und Isolde m'agrada, Tannhäuser m'agrada i tens molts fragments que són... Clar, però la música de Wagner el que té molt curiós és que no acaba de cloure's, no? O sigui, sempre és com... no acabes de saber com acabarà, no? No sé si és que el tio estira l'harmonia o no sé com s'ho fa, però és particular, o sigui...
Penso, parlo de mi, el que em passa a mi, que hi ha un problema de freqüències també amb la música, és a dir, jo segons el que em poso i les freqüències del músic que toca, sigui en directe o sigui per escoltar un disco, em doni la tranquil·litat, el que passa, no? I segons el que toco, per exemple, jo el Coltrane no puc escoltar alguns discos del Coltrane segons quins dies, segons quines hores i segons quins moments. Per què? Perquè em fot dels nervis. M'agrada...
Davis també.
Home, Davis i tant. Saps el que vull dir? Vull dir, són les freqüències de la mateixa música que o sigui, que t'entren a dintre i et fan canviar el caràcter que estan escoltant.
Per això es diu que Mozart és un dels músics que obre els espais alfa.
Sí, sí, clar, 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 clar.
Bueno, per als menys musicòfils, per dir-ho així, Wagner, alguns l'associaran amb Apocalipsi 9, Apocalipsi 9,
en el seu moment. El cine ha fet molt mal i ha fet molt bé, perquè ha donat a conèixer moltes coses, que a vegades hi ha coses que tu no les entens o no les coneixes. Jo escolto molt la ràdio. Per què? Perquè tinc accés a moltes músiques que si no fos... O sigui, si tinc que assenyir-me a la meva discoteca, ja me la sé,
sí,
m'entens? Llavors és important rebre més inputs, conèixer més coses, que després no sé si tot passa, però a mi em passa molt sovint que hi ha peces que estic convençut que no els he sentit mai i quan les sento les puc seguir, perquè tenim la memòria de la música, és quasi bé com l'olfacte. O sigui, una de les coses que et transporta més ràpidament a qualsevol cosa és l'olfacte. Doncs amb la música em passa el mateix. A vegades, el meu pare em feia, no em feia, ell els diumenges del matí posava música clàssica a casa, tenia les seves col·leccions, jo estava escoltant els Beatles i ell, duro amb el dels Beatles, ell acceptava una cançó només, una que li deia que no estava malament, saps? I a casa sentíem el diumenge del matí, amb una gramola que teníem tremenda, sentíem música clàssica. Clar, van passar els anys i de cop i volta jo m'he tornat un veritable aficionat a la música clàssica. O sigui, jo per treballar, per escriure, per tal, o tinc música clàssica o tinc jazz. I el jazz no tot.
No,
perquè és el
no,
que et deia,
no,
o sigui, parlàvem amb tu. Jo el Miles Davis, hi ha un disc, aquest que parlàvem del concert de Xonses d'Estocolm, el poses i al principi, bueno, però arriba un moment en què o t'escoltes el disc o fas una altra cosa, però les dues coses alhora no pots. O sigui, en Miles Davis i John Coltrane acaben xuclant-te l'atenció, no? I si no, acaben destorbant-te lo suficient perquè no puguis fer una altra cosa, no? Cosa que normalment amb la música clàssica no sol passar.
Parlant d'aquesta absorció, bé, aquests joves que han vingut al Sacfest, d'aquí poc o a mitjà termini, possibilitat que els veiem dintre una formació al Festival de Jazz, ja ha passat, no tinc dades, o sigui que és una pregunta interrogant i és un tema que dius per què no, dius ja que tenim un festival aquí internacional reconegut com el Sacfest, que en surten doncs joves i amb qualitats espectaculars, dius, ostres, doncs mira, aquests per què no després, el pas següent venir al festival.
Sí, jo no es descarta això. És un tema que es va fent amb molts anys. Jo que sé, mires el Chamorro, per exemple, i ara veus que tot el que està fent i els anys que porta fent això. I en un país amb molta tradició. Aquí és un país que no tenim tanta tradició i, bueno, a poc a poc anem fent. Però la dedicació que s'hi ha de dedicar per arribar a fer una cosa més o menys digna fan falta molts anys. I llavors, doncs, bueno, és un tema de temps. Sí, per què no?
Anys i mitjans.
Sí.
Anys i mitjans.
Sí, vull dir, evidentment, afavorir-ho.
Home, és molt interessant. L'altre dia parlàvem amb el responsable de Cultura d'Escaldes, me'n recordo ara com
Valentí.
Se diu. El Valentí Closa. I el primer tave estàvem parlant de la Big Band aquesta que hi ha a la canalla. En tenen 30 amb aquesta Big Band, però en tenen 30 més que ja estan a punt de formar, o sigui que seran 60. I si continuen així, no m'estranyaria que a finals d'aquest any, 2026 i 2027, tinguem ja més d'un centenar de nanos joves que siguin practicant el jazz a nivell pedagògic i allò per divertir-se, no?, d'alguna manera. O qual seria...
És un planter.
Un planter i un pas endavant increïble.
Sí, és el que em va sorprendre el concert, que diverses generacions tenies a les sales. Dius, bueno, dius, ja catalogues, diguem, un estil musical, doncs tindrà que ser d'aquesta franja d'edat cap amunt, no? Dius, no, o sigui, joves, 20, 25, 30, dius, caram, dius, el relleu està assegurat, per dir-ho així, com a mínim, a nivell d'espectadors i d'interès, també.
És temps. Fem falta bons formadors.
Això és el més important.
Bons formadors i després una idea molt clara del que es vol fer i després temps. I la canalla, si vols resultats bons, doncs hi ha d'haver canalla amb dedicació.
Sí, amb ganes.
Dedicació, amb bons instruments. Bueno, hi ha tota una sèrie de coses que s'han de complir perquè funcioni.
No, i el que és molt important, penso, és posar-te dintre de la pell de la canalla i explicar perquè ho entenguin molt bé. És a dir, no és allò escoltar la música i aquesta és més maca que l'altra i tot això, no. Bueno, tu ho saps molt millor que no pas jo. És a dir, entrar en un món infantil a nivell de com ho has d'explicar les coses i quins exemples has de donar. Tu amb això, clar, si ho has de saber de la manera que portes el tema de la música. No?
Però jo sostinc una teoria de que no són tontos en absolut.
No, o sigui, són sensibles.
I tant.
Falta despertar-los els sensibles.
I tant, no, clar.
Però en els nostres dies que hi ha tot el que hi ha a nivell electrònic, etcètera, etcètera, donar-li la volta és complicat.
Sí, no? I posar o sigui, fer-li fer un nen una carrera, per dir-ho d'alguna manera, que sap que estaràs 5 o 6 o 7 o 8 anys, bueno, poder modular-lo de manera que realment hi agafi prou afició i prou història per continuar, perquè al final jo tinc tres nets i dos han començat piano, un el va deixar. Sí, sí. Ara em diu l'altre dia, ara m'agradaria tornar-m'hi a posar. Bueno, doncs què esperes?
Clar.
En canvi l'altre, doncs, va dir, ara és productor musical. Vull dir que el tio ha anat més enllà. Va dir, va començar als 13 o 14 anys, va dir, m'agradaria tocar la guitarra, no? Que la família li va regalar una guitarra elèctrica. Carai. Jo sempre dic, si a mi als 14 anys em haguessin regalat una guitarra elèctrica, segurament seria una estrella del rock. Perquè jo passava per davant d'un musical que hi havia molt a prop de casa i les tenia allà penjades i valien una fortuna.
Sí, sí, clar.
Un amplificador valia una fortuna, o sigui, molt lluny de la meva capacitat. Per això em vaig dedicar al folk, perquè no estava amplificació, no?
Clar.
I bé, li van regalar la guitarra elèctrica, al cap de 6 mesos o 8 feia coses amb la guitarra elèctrica que jo no faré mai. Vull dir, perquè tenen els tutorials, perquè tenen un accés a una quantitat d'informació. Sí. Un dia em va donar una lliçó d'afinació que vaig dir, bueno, plego, no toco més la guitarra. No. I llavors el tio va anar més enllà, es va posar amb el piano, al cap de 5 o 6 mesos amb el piano ja feia coses que no estaven dintre del sistema i al final ha fet producció musical. Sí, farà una carrera de músic, per exemple, m'ho diu jo, diu això d'anar a actuar pels llocs, ja m'agrada ara. Però no és amb no és amb el que em guanyaré la vida. Clar. No? O sigui, a més, el cap el té ben amoblat, encara que no ho sembli.
Molt bé. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, el Josep Maria Mangot amb nosaltres, el Josep Maria Ubach i la Fem Roca a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, a en camp, forn de pa i cafeteria.
Vols fer el pas cap a una mobilitat més sostenible? Amb el préstec Ecomobilitat de Creant, pots. Finança el vehicle que vols. Elèctric, híbrid, híbrid endollable, fins i tot la bicicleta elèctrica. Amb condicions avantatjoses. Euríbor 12 mesos, més 2,95%. Quotes adaptades a tu i fins a 60.000 euros. Préstec Ecomobilitat. La mobilitat eco que vols amb el finançament que necessites. Consulta en les condicions a creant.ad.
La tertúlia.
Ara hi tornem. Tornem a la tertúlia. És que nosaltres aquí, amb els convidats que tinc, estem en plena tertúlia durant el temps publicitari i és difícil reprendre el directe. Bé, comentàvem, ja que el tema és interessant, bé, el convidat d'aquest vespre que actuarà també, dèiem, doncs, un artista amb una trajectòria també, doncs, mira, important, ja,
sí,
important, interessant,
importantíssima,
i que l'Efrem deia doncs, que feia ja no sé quants anys que l'escoltava, o sigui, 20 i pico, per dir-ho.
Sí,
així.
Més.
O més.
90.
Jo 90. Els 90, 94, 95...
Sí, parlem de 30, per fer-ho
curt. Jo ja és un músic que em va marcar molt, el vaig començar a escoltar, i realment em va marcar molt. O sigui, és una miqueta la línia que a mi de saxofonista que m'agrada al costat de Dexter Gordon, sí. o de Stan Getz. Jo fujo una miqueta de, jo què sé, de James Carter, de John Coltrane, respectant-los molt, eh?
Sí.
O inclús el Michael Brecker. Són perfils que per mi és un altre tipus de saxofonista que respecto molt, i perquè jo no... m'han influït evidentment, però Dexter Gordon, per exemple, el seu so càlid, vull dir, m'encanta. I doncs, Josh Redman, sent més tècnic i més modern, però bueno, és un dels saxofonistes que el seu so sempre m'ha flipat moltíssim i que jo he imitat i que he intentat seguir. I quan faig els meus solos i tal, pues intento, i el meu so, pues intento adaptar-lo amb sí. Josh Redman. Ja el vaig veure el 2004 aquí a Andorra, quan va venir, em va flipar moltíssim. Sí. I no l'he vist més. L'he anat seguint, he vist els seus concerts i tot, però avui tinc realment moltes ganes d'escoltar-lo en directe.
Home, jo penso que està molt influenciat pels clàssics del jazz, no? I això, vulguis que no, se li nota, vull dir, és el tio porta dintre. El seu pare havia sigut, no sé si saxofonista o pianista, però havia sigut un músic,
sí, era
un
músic, sí,
un músic bo.
Bueno, és cert que bueno, aquest vespre doncs serà encara un gran moment de música. Sí. Lo bo és que bé, a part dels concerts, diguem, doncs, d'entrada, i en aquestes actuacions doncs, de lliure accés al públic, tant plaça del Copríncep com al vestíbul, i el vespre a mi el que em va sorprendre va ser doncs, l'intèrpret que hi havia al vestíbul. Aquest noi tenia quasi una veu de negre, per dir-ho així, sí. I amb molt respecte, diguem, per diferenciar-ho d'aquesta manera.
El cantant estava amb el Quic.
Sí,
sí, aquesta, sí, home, clar.
Dius, que em vaig quedar una miqueta així, dius, ostres, dius, a vegades és aquesta diferència que pots tenir de percepció entre la veu de la persona quan no la veus i la persona quan la veus, no?
Parles d'un que ha portat ulleres.
Sí, un que és una mica estrafet.
Sí, pobre. cada any hi és aquella.
Sí, sí, dels... de fet és el cantant de la senyora, que és el grup que té el Quic.
Ah, no ho sabia. No
el Quic té com un grup petit que fa aquestes coses, a part del que fa ell pel seu compte, que es diu La Senyora. I té dos cantants. Té aquest i un altre que es veu que és una mica diva. Jo no el conec l'altre. Però aquest sí, l'any passat ja el vaig veure. I el tio té... Per aquests estàndards la veu és bona. A mi fa molta gràcia això dels estàndards de jazz. Perquè sempre penses que, esclar, el jazz precisament no és estandarditzat. No. O sigui, la gràcia del jazz és la improvisació. Sí. Però tota aquesta música que ve de l'època de les big bands i que ve, que era composada en partitura i tot plegat, sí, i que es repetia... Té molt a dir, el swing, tot això té molt a dir.
Això dono la raó. A mi, la que no m'agrada gaire és la West Coast, la costa oest.
Val.
Perquè, no sé si és influència de Hollywood o no sé, no?
O sigui, és més comercial.
És molt més, però molt més comercial, però molt més. I alguns en deuen cool jazz. No, ni cool jazz ni tonteries. Allò és comercial, vull dir, per anar a treure calés, tu. No fotem.
Sí, no. Ara, del que dieu, Efrem, a mi... Hi ha alguns moments ahir, amb el concert d'ahir o amb altres vegades, que dius, és que aquí no estan seguint una partitura, estan improvisant completament i s'ho estan passant bé entre ells, en lloc de seguir doncs, el que teníem previst en partitura de tocar. No sé, a vegades és la sensació que dona quan...
No.
Bueno,
és jazz... a dir, ho porten a dintre, però s'improvisa en jazz, no? Però s'improvisa d'una manera controlada, o sigui, no és allò que ja m'il·lumino i d'allò... No. És a dir, aquesta gent estan farts, però farts de hores i hores i hores de...
Fixa't una cosa, que acaben a l'hora.
Sí.
Vull dir que, independentment de... Estan comptant els compassos.
Sí, sí.
Clar. O els compten, o bé tenen la percepció del temps...
Durada, sí, home.
M'entens? I acaben a l'hora i segurament deuen tindre els seus gestos, com sí, en el béisbol, clar, de dir, quan aixequi un dit, vol dir que dos compassos allà pleguem, segur.
Sí.
Però, i més, hi ha moltes hores de tocar junts.
Sí, home.
Això també és veritat. Però és cert que hi ha tot un esquema rítmic de fons que... dona la, diguéssim, la calidesa, i els altres pel davant van fent el que els hi sembla dintre d'un ordre.
Jo tenia algú al costat, no diré qui és, però tots ho coneixeu, que em deia, al cap de tres quarts d'hora que havia començat, em deia, em sembla que aquesta ja és l'última. Dic, jo diria que no, però bueno, si et ho sembla, allò. I va estar aguantant una hora, o sigui, mitja hora més, fins que es va acabar, dient-me a cada tema, ara segur que s'acaba, eh? Que tenia ganes de fotre el camp.
Igual s'havia cansat. Bueno, això que dieu vosaltres, o sigui, els temes, quan toques jazz, o sigui, hi ha el tema que està molt estructurat.
Sí, clar,
és una estructura amb els acords que s'han de
tothom
fer.
Tothom sap el que ha de fer.
Exacte. Llavors, a partir d'aquí el tema, fas el primer cop, pots fer inclús dos cops el tema i després són rondes obertes d'improvisacions.
Sí.
No surts de l'estructura de la peça, està tota l'estona i has de tenir l'estructura harmònica al cap per poder improvisar sobre aquests acords.
Sí,
i llavors doncs, això vas fent, normalment tenim un discurs, els músics anem tocant i deixem molt, molt clar quan estem deixant el solo, llavors ja l'estem deixant, l'altre que li toca fer el solo ja ho està veient que estàs acabant, i ens acabes, pum, i comença l'altre, i així ens ho anem passant fins que s'acaba tota la ronda de la gent que ha de fer solos, perquè no totes les peces es fa solos tothom.
Sí,
però llavors, això normalment està establert abans.
Home, segur.
Tu fas solo amb aquesta peça. Sí. Llavors, quan ja s'acaba el solo, es torna a fer el tema i es tanca. Vull dir,
pot haver-hi variacions, és a dir, l'estructura d'aquesta cançó és aquesta, no? I el toquem d'aquesta manera. Però, en un cas determinat, tu, el saxo, o tu, piano... En aquest moment podeu fer això i això, i llavors s'improvisa un fragment d'un minut o dos, això pot passar. És a dir, per exemple, ara et posaré un exemple. el Joshua Redman m'ha estat mirant els concerts que faria. Bueno, té 50 o 60 concerts des del mes de juny que estem fins al desembre arreu del món, el Japó, Estats Units i tot això, Àfrica del Sud, bueno, tot això. És a dir, si tu te'n vas als Estats Units, que hi ha moltes cadenes de radiodifusió i televisió que tenen a veure i et graven, tu no pots, tu un tema el pots fer i el pots repetir a tres ciutats diferents, però cuidado, no ho facis de la mateixa manera, perquè llavors els crítics musicals se't fotran a sobre com a llops, saps el que vull dir? I bueno, doncs es forma part d'aquesta espècie d'imaginació de la melodia que afegida en cas d'emergència i de, o que es trenca un instrument, per exemple, no? Algú ha de substituir l'instrument que...
Bé, amb la meva experiència, o sigui, amb la meva experiència, normalment els temes estan bastant pactats el que farà. Quan se fa algo diferent, com tu has dit, s'han d'entendre molt els músics. Amb músics de bolo que van a fer és complicat fer una variació perquè normalment no t'entens. Però amb músics que et toques molt i que t'hi entens molt, sí que amb una mirada, amb una nota, amb una intenció, ja n'hi ha prou. N'hi ha prou perquè digui, hòstia, mira, vull anar cap aquí. I de vegades, o sigui, quan s'han fet variacions importants és perquè hi ha un accident. Sí, hi ha un accident. Passa algo que fa que... El que passa que som molt vius, els que portem molts anys ja...
Està bé de seguida i ningú se'n dona compte. I ja sabem. Moltes vegades, sí.
Home, aviam, i suposo que evidentment deuen ensajar. I l'ensatge és el que fa la pinya.
Vull dir que... La formació estàndard, o sigui, jo què sé, per exemple, el quartet aquest del Joshua Redman, doncs sí, clar que han fet algun assaig, però no us penseu que s'assaja tant i tant i tant. Vull dir, jo, per exemple, he anat a fer concerts que és realment, abans que parlàvem dels estàndards, perquè es diuen estàndards, o sigui, a l'època, els anys 20, els anys 10, doncs es van començar a fer temes, i la gent es tocava, més o menys, tothom es tocava, no estaven massa clar els tons, i ens van fer uns llibres que es diuen Real Book, vale? Se'n van fer diversos, se'n veia el Real Book 1, Real Book 2, Real Book 3, inclús hi ha Real Books Latins, vale? I ens van unificar tonalitats i temes, i ens tothom coneix els temes aquests. Tothom coneix els estàndards perquè estan escrits, fets.
Sí. Estan pautats.
N'hi ha que es toquen molt i n'hi ha que no es toquen tant, però quan vas a una jam session, per exemple, doncs tothom ja sap, perquè
sí,
més
sí,
ja,
clar, clar, clar.
Ja sap la tonalitat, clar. Com a màxim fa una altra tonalitat, ho has de dir, mira, ho farem amb aquesta tonalitat. Però l'estructura està molt definida, perquè si no després no podríem fer els solos ni res. Vull dir,
La prova la tens amb que hi han versions que a pesar de tot les reconeixes. O sigui, això em va passar no fa massa, estava a casa, estava sentint un programa que fan d'11 a 12 a Catalunya Música i comencen unes notes i era el Ron McKnight, jo l'he sentit molt per al Gordon Dexter, que va ser la música de la pel·lícula, exactament, però sembla ser que hi ha un disc de Miles Davis que es diu Ron McKnight, ja que sí. I era una versió com molt alambicada, però les notes hi eren, ho vaig reconèixer, el qual vol dir que deu existir una partitura i deu existir una guia per fer
clar,
això.
Clar, hi ha una partitura que està ben escrit, després quasi ningú la segueix exactament com està, perquè
són variacions.
És com el Summertime. El Summertime es considera un estàndard i és de l'òpera, perquè hem vist que passem la setmana que ve, que jo també toco, i clar, doncs el Summertime és que la pots tocar de totes maneres, o sigui, un swing, amb latin, amb funk, jo què sé, de qualsevol manera.
He sentit moltes versions.
El tema el modules i el que no pot sortir-te és del compàs. Però tu pots retrasar una miqueta, és que vas adaptant-te i evidentment que surten mil versions.
Saps què passa també? De que als Estats Units durant molts anys no hi havia drets d'autor. Sobretot pels negres.
Va, clar.
No n'hi havia, vull dir, passava ben canutíssim més, no? I llavors, el Mike Davis, al veure això, el seu guat del Mike Davis està copiat d'una música dels anys 40.
Sí,
l'entrada.
Això ho vas explicar, sí.
Descaradíssim. Sí, sí. L'acceleració, el ritme és diferent, el primer és un tema més àgil, i el seu guat que ell fa és molt més...
Molt lent.
Molt lent, sí. En alguns llocs, a partir de certes notes que tens que tu copies d'algú, et foten una denúncia i quasi és com un xino i estàs obligat a retirar el títol, el teu nom i tot això. Ara allà no passava res. Als Estats Units no passava res.
Bé, fa un parell de mesos l'Associació dels Amics del Jazz es va muntar a Andorra.
No fotis.
Sí, no sé, tinc informació privilegiada. I en tinc un dels integrants aquí amb nosaltres. Bueno, no és una qüestió de curiositat, però sí que doncs, hi ha tota una part de certs aficionats que dius, doncs mira, ens agrada i és un complement al festival, perquè idees, aportacions, contactes, moltes coses. Sí, molta gent a vegades no, és que quan neix una cosa és per fer competència amb una altra. Dius, no, aquí no és el cas, aquí és una part, diguem, d'amor al producte, si puc dir-ho així, sí. o la música, ni més ni menys.
Sí, és així, sí. És una passió, diguéssim, no? I sort del Festival de Jazz que va començar i malauradament després va decaure, però van passar uns anys extraordinaris. La primera sèrie de concerts del Festival de Jazz estaven homologats com un dels millors festivals d'Europa, eh? Vull dir, no són tonteries, eh? El Mike Davis aquí a Andorra, vull dir, hòstia, si no t'ho acabes de creure, no? Però no va deixar massa... Jo he estat molts anys treballant a la ràdio sense cobrar, eh? Vull dir, cuidado, que això també s'ha de dir.
Vas fer un programa molt interessant, la història del jazz.
Durant anys, bueno, durant sí, història. Bueno, però és igual. Però vull dir que tampoc ha servit de res, o sigui, m'entens? O sigui, d'estar fotent... Et trobaves gent pel carrer, amics, no? Hòstia, molt bé, ahir, tal i qual. Bueno, de quina cançó parles? I se'n recordava. Que parlava, si t'ho deien, és per cada bé que no passa una altra cosa. Que s'entén i no passa res, eh? Absolutament res. Però em vull referir que ara, com a mínim, serem com una família, entre cometes, que per complicitats comunes ens podrem veure, trobar, parlar i cadascú es podrà expressar a la seva manera del que pensa del jazz i tot això, i veurem el que podem fer i el que no podem fer, perquè no tenim ni un duro. Cobrem a l'any 40 euros, vull dir que tampoc és una quantitat de llonses. No crec que cultura ens doni res, perquè som una mica marginals, no? És a dir, que ens espavilarem, no sé com ho farem, però bueno, jo estic molt content de que hi hagi una associació de jazz, d'amics del jazz.
El primer esdeveniment va ser escoltar religiosament el Kind of Blue del Miles Davis, amb una introducció tremenda de xonses del senyor Pentebre i una altra introducció tremenda del senyor Bach. El disc el vam sentir a trossets, i bueno, al final els que ja s'havien apuntat i que ja eren socis sense pagar encara ens van fer un regal fantàstic, que va ser un llibret, sí, sí, explicant la història del disc i una edició del disc. Vull dir que va ser com una... Avui m'he trobat un amic que m'ha dit, home, si ho arribo a saber...
I venia, llavors, no?
Sí. No, és que no va poder venir... Bueno, dos n'he trobat que no van poder venir per
circumstàncies. Faltava molta gent, sí, gent sí. Que conec.
Va haver 60 persones, eh?
Jo estava tocant, eh? Jo tenia
no, ja ho sé, sí, el primer sí. Que vaig demanar, dic, el...
Sí, si no hagués vingut. Ja, ho tenia apuntat, però mira, la feina és la feina.
Jo faig part també de feina, no és per fer un mea culpa, dius, però dius, quan ho vaig veure, dic, hosti...
A mi em va sorprendre perquè pensava que serien menys.
Jo també.
Vull dir, perquè el dia que es va fer la presentació al Prat del Roure, que vam ser, més o menys, menys, eren...
Bueno, allà van fer unes 30 o 40 inscripcions.
Ah, doncs ja, mira, ja hi havia...
30 o 40, doncs una vintena, potser.
I jo pensava, bueno, doncs serem els que venen al Prat del Roure, i vaig quedar sorprès perquè hi havia, bueno, molta gent que... Hi havia diferents generacions, és sí, el que em va agradar, sí, sí. O sigui, no tot érem els iaios aquests.
És el que dèiem abans, dius, ja, el ventall s'obre, dius.
Sí. Sí. Home, el meu fill va vindre.
Ah, sí?
Sí, bueno, està fins al gorro d'escoltar jazz a casa, vull dir, vulguis o no vulguis.
No el vaig veure, això el conec.
Es va quedar, és que és molt tímid, es va quedar a les escales quan arribes a la barra aquella allà, es va quedar allà prendre una Coca-Cola.
Perquè saps que el vaig tindre en una obra, jo, el teu fill.
Sí.
Ara, parlant del que deies tu, Gemaria, el festival va tenir, doncs, una embranzida, siguent considerat un dels millors d'Europa, hi ha hagut aquesta parada. La motivació, per dir-ho així, és tornar-ho a ser, dedueixo, o intentar tornar-ho a ser? Perquè, clar, estar al més alt és molt fàcil, però mantenir-se és complicat.
Sí. I a més, vull dir, saps quin és el problema per mi? És que els músics americans, a l'època d'estiu, són caríssims, perquè venen d'Estats Units a cap aquí a fer les Amèriques, perquè és quan cobren més, perquè allà no cobren el que cobren aquí, ni molt menys. I és una llàstima, ja. És a dir, que clar, si vols tindre un cartell amb visibilitat a nivell de personalitats que venen a tocar. Jo estava pensant l'altre dia, a mi m'agrada molt el jazz quan es barreja amb músiques d'altres països, no? Mm-hmm. I el jazz, o sigui,
el tothom, fusion, que en diuen, fusion,
sí. És a dir, tu te'n vas a, no sé, ja no et passo, als països africans, a qualsevol, però te'n vas als Emirats Àrabs i tot això, i trobes grups de jazz que barregen la música del seu país amb el jazz, i foten unes coses, tu, sí, sí, de veritat, però és algo extraordinari, perquè entres a una altra galàxia, saps? I, bueno, doncs potser, a la llarga, el Festival de Jazz d'Escaldes, quan no podrà arribar a les estrelles que de llonces, tindria com a recurs poder fer vindre...
Tira mà d'aquesta gent.
Clar, o dels nòrdics, també.
O dels nòrdics, sí.
Dels nòrdics hi ha cosa, vull dir, extraordinària, no? És a dir, és una caixa de sorpreses, això, saps? Vull dir, el jazz és molt subjectiu, a més, per tothom. La música, com els gustos, no? Són subjectius a cada un de nosaltres. El jazz ha sigut sempre minoritari a tot arreu, menys als Estats Units, perquè era... Bueno...
El parent pobre, per dir-ho així,
sí,
una miqueta. Parlant de parent pobre, és cert que, i ho comentàvem amb el Josep Maria, que, per comentar-ho, Miles Davis va venir aquí a Andorra, però, ostres, diguem, els concerts i la cultura la tenim barata al país. Dius, perquè quan veus el cartell d'artistes que venen i el que val una entrada, dius sí, ostres, sí. I la gent encara, diguem, s'ho planteja o s'ho pensa, sí. Dius... És curiós, senyal. I després te'n vas a Barcelona, a Tolosa, a París o a Madrid
i
pagues el triple o el quadruple.
Sí. I fas cua.
I fas cua.
Que aquí jo sempre poso com a exemple quan algú em demana, diu, si jo he vist l'Eskenazi sortint 10 minuts abans de casa i pagant 20 euros.
No fotis.
Sí, home, sí, va tocar en l'antic, bueno, potser 20 euros, potser en 100 pessetes, no ho sé, no recordo l'any, però això encara era... a l'auditori que tenia Andorra la Vella abans.
Uf!
Això estem parlant de la
el
prehistòria.
El cine aquell famós.
Allà on fèiem el cine, sí, 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 de, sí. El Cinefòrum, allà, sí, sí, sí. Que era un que tenia 2 metres, no podien vindre, sí, ballarins perquè tocaven el sostre.
L'antic teatre comunal, que era una sala de cine,
doncs,
correcte.
Jo el vaig veure allà, i et dic sortint de casa, bueno, jo dic allà al costat, no? Però sense fer cap mena de cua i pagant un absolut sí, sí, ridiculès. Sí, sí. Vull dir que... No, hi hem vist el Yo-Yo Ma, hem vist el Lang Lang, hem vist la Diana Krall, hem vist una quantitat de gent que dius com s'ho fan per pagar tot això, no ho sé, però bueno, que segueixin pagant, a mi ja m'està bé.
Entens? Bueno, és un motiu de treure turisme, també.
Ah, no, segur. Bueno, el primer festival de jazz venia gent de fora,
sí,
perquè llavors sí. Participàvem del circuit de Vitòria,
sí.
I no sé si del de Montré, no sé si era... Algunes actuacions eren...
Bueno, el mànager...
Feien la volta.
Era espanyol i estava connectat amb el d'allò. I llavors aconseguia, entre cometes, que no era veritat, però aconseguia preus més baratos, que no és veritat. Però bueno. El que passa és que també hi havia un altre problema, és que si tu anaves al Festival de Jazz d'Andorra, no necessis el de Vitòria, per exemple,
clar.
Perquè hi havia els mateixos menys
clar.
Dos o tres.
Clar.
Per, sense... per això jo vaig decidir, ja 20 anys o més, anar-me'n a Marciac. Primera, perquè m'agrada molt el foie, derivats, no? I després el jazz, vull dir, allà el vius intensament cada dia. És a dir, es munta una carpa a la plaça major del poble, que és un poble com Organyà,
Sí, sí, sí.
I durant el festival es foten en el poble 300.000 persones, Cuidado, I durant tota la tarda hi ha grups francesos que tenen una formació extraordinària, però extraordinària. A França cuiden molt la música, qualsevol tipus de música, sí. Però la música de jazz... el que arribi a treure-se el títol pot anar a qualsevol lloc del món perquè dona la talla. Pues tota la tarda, cada 20 minuts, canvien de grup i pots estar allà fins a les 8 de la nit i a les 9 i mitja o així comença el gran espai.
Actuacions tancades, sí.
Exacte, és una meravella. I està a 400 quilòmetres. No com abans que havies d'anar a Montreux i no sé on, saps?
Era lluny, era molt més lluny.
Sí. Hòstia.
Sí, tenim coses a prop, a vegades hi farem i no ho valorem, per dir-ho així. Una llàstima per tots, tant per l'artista com per el que es doni, diguem, tota la dificultat de muntar doncs, el festival o les actuacions.
Sí.
S'ha de picar pedra.
També és cert que ara hi ha molta oferta.
Sí.
O sigui, tu agafes, per exemple, música clàssica, a l'estiu, la Costa Brava...
Uf! festivals n'hi ha.
Hi ha el Cap Roig, ja, que ara ja
Torroella de Montgrí.
Torroella de Montgrí. Tenen uns festivals de música bestials.
Extraordinari.
De... A l'Estartit fan jazz, sí, el juny, una mica de juliol. Hi ha la Xubertiada, sí, sí, a Vilabertran. Hi ha Peralada, o sigui, realment...
Ha, sí, sí, cada...
Parlant d'aquesta història d'ahir, que em deies tu abans d'entrar que som tímids i tot això, jo vaig anar una vegada a Peralada que amenaçava pluja i ens van donar tots un xubasquero a l'entrada i tot plegat, i la idea era fer un Messias, no? Llavors la idea era que en un moment determinat la gent cantés. Clar, clar. No va cantar ni Déu. Una noia que devia ser segurament, sí, sí, estudiant de cant va ser l'única que es va aixecar perquè...
Ningú en sabia
no,
res.
O no la sabien o no es van atrevir. Jo, sí, sí, el Messias l'he escoltat moltes vegades perquè m'agrada moltíssim, no, perquè no m'atreviria, segons, sí, sí, com, sí, no? Sí. Però em va fer gràcia perquè al final, quan tenia que baixar aquella pobra noia, hi va quedar, sí, sola, sí, sí, saps? Vull dir, que, aviam, ja, jo crec que ja s'aprecia la música, però no hi ha una cultura de la pràctica de la música. Hi ha una cultura, no, de seguir-la, de sentir-la, sí, o de, m'entens?
Però a Torroella de Montgrí hi ha anat diversos anys. Sí. Hi havia un Jan Garbarek, un trompetista noruec, uh-huh, i el Lillard Ensemble, de Londres, que tenen un disc editat. El meu fill tenia 8 o 10 anys. Quan vaig veure això a la notícia, dic, ens anem cap allà amb la dona. La dona va dir, i què en farem del nen? Dic, collons, els el portarem a nosaltres, no?
Clar.
Pues va quedar allà així, paralític, però que li va agradar, vull dir. I després, quan va vindre l'Arbo Part a Barcelona, vam anar-hi, ell i jo, 2 vegades. Ell estava estudiant allà baix, 2 vegades. Em vull referir de què.
Jo...
Si a casa es viu a casa, doncs...
Clar,
el que passa és que els festivals, de vegades, m'emprenya una mica, que sobretot a Barcelona i voltants. Que hi ha festivals... que foten unes cartelleres d'allò, però que són molt populars.
Ah.
I aquests, aixins de gent, eh? Vull dir, i has de treure l'entrada 2 mesos abans. Ah. I no és barat, eh?
Jo recordo una vegada que vam anar a dinar en un restaurantet a l'Estartit, que està a sobre de la platxeta aquella que està aïllada, mm-hmm, i era en temps de festival. I llavors, doncs, hi havia una taula que hi havia músics del festival. Ah. I acabat de, mentre feien el cafè, van estar cantant òpera.
No fotis.
I ens vam estar allà tots sentats, escoltant com anaven improvisant. No, no, boníssim, no?
Són aquests moments d'improvisació que són bons, i,
sí, home,
i que a vegades són millor que els concerts.
Sort, sí, en tenim.
I tant. Efrem Roca, moltes gràcies per venir avui.
Merci.
Bueno, ens veurem aquests dies per allà, segurament.
Aquesta nit, segur.
Segur. Josep Maria Mangó, també, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres per donar-nos a peu.
Josep Maria Bach, moltes gràcies, també, per venir avui. Gràcies. I, bueno, a disfrutar molt aquests dies.
Esperem.
I tant, i tant. Nosaltres us desitgem un molt bon cap de setmana, i res, ens trobem dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.